10 i 2 minuts. Com els dèiem ahir, el perfil de Twitter del president del Gremi d'Hostaleria, Òscar Estòver, apuntava l'alcaldessa de Sitges s'està trobant amb representants del sector, i Òscar Estòver deia: preocupació per saber si es podrà salvar l'estiu, i més preocupació encara per com podrem passar els mesos que vindran després. És el que han transmès als restauradors de Sitges Aurora Carbonell durant la visita i reunions de l'alcaldessa als seus locals aquesta tarda. Això passava ahir la tarda. L'alcaldessa s'ha encarat a visitar el món comercial, els hotels també ja estan començant a preparar la temporada, i un sector no menys important a Sitges, arreu de Catalunya i arreu de l'Estat, és el dels càmpings. Potser tenim, no sé si d'una forma equivocada o no, aquella sensació que, mira, com que el càmping és a l'aire lliure, tot potser és més fàcil de portar, però no sabem si és així, i ens vindrà molt bé aquesta conversa que ens ha preparat també la Carola amb Iago Figueres del càmping El Garrofer. Iago, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia, Vicenç. Bon dia, Carola.
Jo no sé si pensar, mira, com que un càmping és a l'aire lliure, amb perdó, tot s'evapora, i la vida pot ser més gestionable, encara que estiguem en pandèmia. Comencem per aquí, i la Carola ja té una bateria de preguntes, però no sé si en aquest àmbit, en l'àmbit dels càmpings, això ha estat més fàcil de portar o no.
Jo crec que en aquest sentit sí que és un punt molt favorable pels càmpings, i crec que també ho tindrien, per exemple, les cases rurals, però en aquest cas els càmpings, que estem, normalment són superfícies bastant grans, càmping El Garrofer són 10 hectàrees, llavors ja només per això els clients ja saben que tindran doncs aquestes distàncies de seguretat doncs, quasi assegurades, i a més que clar, estàs en plena natura, estàs a l'aire lliure, i jo crec que això el client ho valora. I nosaltres en quant a empresa sí que doncs, tenim molts espais comuns, com són els blocs de sanitaris, llavors totes les mesures de prevenció sí que hem hagut d'implementar-les en tots aquests espais comuns, que potser ha sigut la part una mica més complicada, però vam obrir el divendres, i aquest cap de setmana, el dissabte, vam penjar el cartell de complet, així que va funcionar tot bastant bé, els aforaments, i la gent es va comportar.
Quants anys té el càmping?
Es va fundar el 1962, així que anem cap als 60 anys.
Això no havia passat mai, eh?
El tema de la pandèmia?
Tancar-lo d'aquesta manera, això no havia passat mai.
No, jo des que tinc record, i també per l'històric de la propietat, mai havia passat algú semblant d'haver de tancar forçosament durant 3 mesos.
Carola, tu mateixa.
Vinga, gràcies, Vicenç. Doncs seguim, Iago, si et sembla, una mica continuant amb aquesta pregunta inicial que et plantejava en Vicenç, no? El fet de tenir tant espai a l'aire lliure, doncs beneficiava, deies ara que sí, un primer cartell de complet aquest cap de setmana. Clar, no sé si les previsions ara continuen en aquesta línia o una mica, si per exemple aquest cap de setmana, ara que ve Sant Joan, si també està ja tot complet o no, i en comparació una mica amb temporades passades, quina és la sensació que teniu?
Doncs la veritat és que ens va sorprendre poder posar complet aquest dissabte passat, però les previsions són molt bones per tot el que és aquest mes de juny, és a dir, el cap de setmana que ve estem també pràcticament complets, tant amb bungalows com per parcel·les, per autocaravanes i furgos, i Sant Joan està cau entre setmana, que és una mica més complicat aquest any, però està bastant animat, i el següent cap de setmana també estem gairebé complets. Què passa? El juliol, per exemple, està molt, molt fluix encara. Estem esperant a veure si amb la notícia que va sortir que a partir del dia 21, en principi, s'obren fronteres pels estrangers sense haver de fer quarantena, i s'anima una mica el juliol. I l'agost encara tenim una mica de temps de marge, però també està més animadet. El juliol seria el mes més complicat, que encara hem d'acabar de tenir uns nivells d'ocupació decents per lo que és la situació actual.
Què seria decent? És a dir, entenc que decent ho fas en comparatiu amb les temporades anteriors. No sé si, imagino que l'objectiu no és arribar a les dades de l'any passat, però quin seria el percentatge o quina seria l'ocupació que us permetria d'alguna manera salvar la temporada?
Clar, tu pensa que en temporades normals podem arribar a juliol i agost gairebé al 100%, 90 i pico per cent, bastant llargs. Aquest any, per una part, vam fer els escenaris de crisi total que havíem plantejat fins a un menys 70% de les ventes de l'any passat. aquest era com a l'escenari pitjor, que jo crec que no es donarà. Jo crec que finalment estarem entorn a un 60% d'ocupació, màxim 70%. Amb algunes puntes, està clar, però així en general, entre 60 i 70%, crec que serien unes xifres raonables amb tota la que ha caigut.
Una xifra raonable vol dir que se salva la temporada, és a dir, que surten els números, amb aquest 60-70% d'ocupació sortirien els números d'aquest 2020?
Jo crec que, no sé si ho comparteixen la resta d'establiments turístics, però mentre no perdem massa escalers aquest any, crec que aquest és el principal objectiu. Tot el que aconseguim en màrqueting, amb totes les mesures de prevenció que sigui un destí atractiu, Sitges, tot sumarà perquè doncs, si al final escolta, donem uns números una mica més decents, doncs perfecte. Però jo crec que és el que es diu col·loquialment, salvar los trastos. Aquesta temporada crec que és el que toca, donat que, com deia el Vicenç, és una cosa que no havia passat mai i serà complicat, però bueno, jo crec que amb esforç i amb l'ajut de la gent, si confia en Sitges com a destinació i en els càmpings com un allotjament diferent i en plena natura i obert, crec que pot funcionar.
D'alguna manera, per les sensacions que heu tingut amb aquest primer cap de setmana, de la gent que ja us heu visitat, era gent habitual que venia habitualment al càmping? És gent que mai o potser poques vegades havia optat pel càmping, però justament amb aquesta circumstància de pandèmia, no? I potser aquesta necessitat d'aire lliure després de 3 mesos confinats a casa, doncs diuen, anem a buscar una alternativa que ens doni una mica més d'aire. No sé si ho esteu palpant, això. Si d'alguna manera el client que ve no, potser no és el de sempre.
Doncs ha sigut un mix de tots els tipus de clients que tu has comentat. És a dir, per una part tenim clients habituals que ja estaven esperant la data de reapertura per fer-nos la reserva i tornar a venir a càmping al Garrofer. I després hem tingut clients que havien anat de càmping però que no ens coneixien a nosaltres, perquè com ja ara la restricció de mobilitat entre Barcelona, doncs finalment tota la clientela que hem tingut ha sigut de Barcelona, Baix Llobregat i d'aquesta àrea. I també hi ha hagut, com tu bé deies, Carola, molt client que no és campista habitual, però que al final ha decidit doncs, venir a un bungaló o a un allotjament tipus glamping per disfrutar de la seva primera escapada després del confinament. Així que hem tingut un mix de clients de diversos tipus.
I entenc que la sensació, la percepció és que això continuarà així aquesta temporada, que probablement hi haurà molta gent que s'estreni amb el món del càmping donada aquesta situació.
Totalment, creiem que sí. Creiem que hi haurà molta gent que aposti per aquest tipus d'allotjament. I, de fet, bueno, és el que estem notant, perquè aquesta primera quinzena de juny, que tenim molt, molt bons nivells d'ocupació, una part important és client que no havia fet mai càmping.
Parlaves també de l'origen dels campistes i això també ha canviat respecte a altres temporades. Aquesta situació també ho ha canviat. Deies que aquests caps de setmana us està venint. Clar, ara tenim una restricció de mobilitat. Per tant, d'entrada ara hi ha gent que encara que vulgui no podria venir, no? Però que està venint gent doncs, realment de prop, d'aquí del Barcelonès, fins i tot, de Baix Llobregat.
Correcte. O sigui, el que estem tenint en aquestes primeres fases és gent de Barcelona i Baix Llobregat 100%. També sí que tenim, ens ha sorprès també clients que han vingut de Vilanova, de Castelldefels, de llocs que són molt a prop i que en un principi pensàvem doncs, que no seria atractiu venir a Sitges perquè ho tenen a 5 o 10 minuts de casa, però també ha passat. Sí que estem esperant a que s'obrin ja les fronteres, com si diguéssim, amb la resta de províncies d'Espanya i també amb el client francès, sobretot, que és un client molt important per Sitges i pels càmpings aquí de Sitges.
Anem aquí. Habitualment, quin és l'origen o d'on ve el campista que s'allotja al càmping al Garrofer? Acostumen a ser, què, francesos? És a dir, normalment, d'on te provenen?
Va una mica per temporades, és a dir, en temporada baixa treballem molt amb el que denominem sènior europeu, que són parelles de jubilats que van amb les seves autocaravanes, furgonetes, que la principal procedència és d'Holanda, Alemanya, Anglaterra i França, però sí que quan arriba la temporada alta el principal client és el francès i l'espanyol. Sí que seguim tenint un residual d'holandès, alemany i anglès i cap a finals de l'estiu algú d'italià també, però espanyol i francès són els principals clients que tenim al càmping aquí a Sitges.
Creus que aquesta situació i potser aquests petits canvis d'hàbits en alguns dels usuaris del Gagarrofer, que potser són gent que no havia provat mai això del càmping i ho provin, creus que d'aquesta situació en podreu treure quelcom positiu? És a dir, potser hi haurà gent que descobrirà aquest món del càmping que mai ho havia provat i que doncs, per aquesta situació excepcional opten per aquest model de vacances i els hi acaba enganxant i agradant? És a dir, és un... Pot ser un moment també per captar nous clients, per donar, canviar una mica la imatge que algú pugui tenir del càmping com un lloc més deixat, no? O menys delicat o menys curat. No sé si pot servir també per això i si d'alguna manera vosaltres també enfoqueu ara l'esforç també en això, no?
Jo estic convençut de que això passarà i de fet ja està passant perquè el feedback que hem tingut d'aquest primer cap de setmana de clients que mai havien fet càmping doncs ha sigut molt positiu. A part, és el que tu dius, històricament potser hi havia com no sé, un pensament de que els càmpings eren com el hermano pequeño dels hotels, però els càmpings durant els últims, et diria, 10 anys han canviat molt. Al final, si fas una mica de recerca de càmpings, veus càmpings espectaculars. Des de fa també 3 o 4 anys s'ha introduït el concepte de glamping, que són uns allotjaments com tendes safari, tipis, domos, que són molt originals, molt atractius. Hi ha qualsevol parella o família que normalment anava a hotel o potser a un apartament turístic, doncs si descobreixen els càmpings amb aquests tipus d'allotjaments, a més de tots els serveis que oferim, perquè per tenir piscina, zona esportiva, zones comuns amb barbacoes, jo crec que el valor afegit dels càmpings és molt alt i sobretot per a aquesta gent que no ens coneix i el primer que els ve al cap és dir, hòstia, doncs un hotel. Pues si ens tenen a nosaltres en ment, crec que es portaran una sorpresa, una sensació molt positiva. Així que convidem a tothom a que ho provi, si és la primera vegada.
A que ho provi. Iago, què fareu o com ho esteu fent amb les zones comunes, que també són una part important dels càmpings i que, doncs clar, hi ha com aquesta dualitat, no? Que hi ha aquest avantatge del càmping d'estar com més obert, no? I aquesta sensació més d'aire pur que comentava el Vicenç al principi, però a banda totes aquestes zones comunes, això com ho gestioneu, com ho esteu proposant?
Nosaltres, al final, a Càmping del Garrofer, el que vam fer quan va començar a sortir tota la normativa publicada al BOE i els documents que sortien de l'ICTE, de l'Institut de Qualitat Turística, vam fer un pla de contingència i neteja que, al final, es basa en cada instal·lació, cada servei que tenim en el càmping, segons la fase en la que estem de la desescalada, doncs es marquen uns aforaments i hi ha certes restriccions perquè es compleixin totes aquestes mesures de prevenció i seguretat. Nosaltres, ja et dic, la nit del dissabte vam estar complets i tota la gent, tots els clients ho van respectar i sí que és veritat que en comptes de 10 dutxes hi ha 5, pues, potser t'has d'esperar que la gent doncs deixi una mica més lliure aquests espais. Però la veritat és que no vam tenir problemes ni d'aglomeracions ni de cues. I jo crec que la gent, després d'aquests 3 mesos, amb totes les mesures que ens han anat demanant des del govern i des dels mitjans, està molt conscienciada. I llavors aquestes limitacions que tenim ara, mentre estem fins a la nova normalitat d'aforaments, sobretot, i d'respectar distàncies de seguretat, s'estan complint i damunt parlo, s'està complint i està funcionant molt bé tot.
Els clients que estan visitant ara el càmping del Garrofer, creus que busquen alguna cosa diferent dels que venien l'any passat?
A què et refereixes? A algú diferent?
És a dir, no sé si venen... Quan un venia al càmping l'any passat, el 2019, doncs potser buscava vacances, desconnectar, aire lliure, no ho sé. I no sé si aquest any busques quelcom diferent o busquen quelcom diferent, igual busquen, no ho sé, és a dir, no sé si a nivell experiencial noteu també que el que es demana és quelcom diferent, és a dir, doncs potser ara no es posa tant en valor doncs això, que hi hagi una gran piscina, imagino que és una zona en comú, sinó doncs altres coses, no? Doncs poder tenir un espai petit on poder estar amb la teva família, però doncs això a l'aire lliure o que estigui ben connectat.
Clar, pensa que això és el que nosaltres hem ofert sempre. Llavors la gent ho disfrutava abans i ho disfruta ara també. Per això dic que al final quan els clients venen aquí a Càmping del Garrofer, nosaltres ja veuen els que, i els expliquem tot el que els hi oferim, i venen per aquests conceptes que deies tu, de tenir el seu espai. Per exemple, els bungalows tenen una terrassa privada cadascun. Llavors, és el producte que nosaltres sempre hem ofert, però com dèiem abans al principi de la conversa, potser és una cosa que la gent, els clients, valoren més encara després de tota aquesta situació que hem viscut.
Quina capacitat té el càmping del Garrofer en total?
Fins a 1.500 persones.
Fins a 1.500 persones. Heu dit que aquest cap de setmana heu penjat el cartell de complet, per tant, hi havia aquesta quantitat de gent, que les previsions ara al juny, que el juliol està fluix. Entenc que el que espereu és que, com que hi ha una situació d'incertesa, la gent encara no s'ha acabat de decidir, no? M'imagino que va per aquí la cosa. És a dir, que funcionarà més l'última hora aquest any, probablement.
Entenem que serà així, que sobretot al juliol sí que l'agost s'està reactivant i encara queda un mes i mig per poder-ho treballar a nivell de màrqueting, però entrem que el juliol, conforme ja dic, el govern i sanitat i vagin obrint portes, crec que la gent es decidirà i si serà última hora, ho haurem de fer tot una mica més ràpid de lo habitual, perquè normalment les reserves les tenim amb mesos d'antelació, però aquest any ja dic, és tot una mica nou i diferent i serà tot a última hora i treballarem perquè tot surti bé, encara que sigui a última hora.
Iago, hi ha algun d'aquests canvis que s'han hagut d'aplicar ara degut a aquesta situació que creus que quedaran per sempre?
Nosaltres, per exemple, hi ha detalls, sobretot a nivell intern. Nosaltres, aquest any, al gener, ens van donar el distintiu del Biosphere, que és un distintiu de sostenibilitat turística. Sí. I jo crec que en aquest sentit, per exemple, tot el tema de tenir totes les superfícies netes, sobretot l'espai de recepció, em refereixo, per exemple, ens està fent evitar molt el paper, posar només alguns cartells amb codis QR i que el codi QR et porti ja sigui a les tarifes, a algun servei en concret a la nostra web i el client ho pugui mirar des del seu mòbil. Aquest seria un dels punts que crec que es quedarà segur. Es quedarà segur, o per almenys nosaltres ja l'hem implantat i ja el deixarem implantat, això per tot el tema d'estalvi de paper que normalment tenim en qualsevol allotjament turístic. En aquest sentit, aquest seria un seguríssim, seguríssim.
A nivell d'hàbits, de manera de comportar-se dels campistes, ha canviat alguna cosa també? No sé, és a dir, si noteu més responsabilitat o més cura o més prudència o no?
Totalment. A mi em feia una mica de por el dir, ostres, tenim tots els bungalows complets, totes les parcel·les pràcticament completes. Em feia una por, clar, tota aquesta gent que venia també de Barcelona i del Baix Llobregat, amb moltes ganes, molt, molt contenta i molt alegre, però amb moltes ganes, dic, a veure si aquí la gent no es comportarà, però si s'han comportat tots. De fet, que quan fem el check-in, ja els hi fem signar un document de responsabilitat conforme compliran amb les normes que s'han dictaminat, que són les que venen del govern. I la veritat és que la gent s'està comportant molt bé, entén molt bé les restriccions d'aforament i tot està, de moment, està funcionant tot correcte. M'ha sorprès en positiu.
T'ha sorprès en positiu, és a dir, entenc que anaves una mica com a l'expectativa, no?, del que podia passar.
Sí, perquè al final deies, ostres, tanta gent amb tantes ganes, potser, no amb mala fe, però potser s'ajuntarà massa gent en espais que no tocaria, però no, la gent jo crec que està conscienciada després d'aquests 3 mesos amb totes les limitacions que hi ha hagut quan anaves al supermercat, quan anaves pel carrer, llavors entenen que aquestes limitacions quan venen a un allotjament turístic com és un càmping s'han de respectar i la veritat és que un 10 per tots els clients que han vingut perquè les han respectat. I a part han disfrutat del càmping.
Creus que podreu treure alguna cosa, quelcom positiu d'aquesta situació, d'aquest any, d'aquesta temporada?
Bueno, jo vaig estudiar economia i deien que les crisis serveixen per depurar totes les coses que no funcionen bé en una economia. Llavors, sí, una situació, i a part una crisi tan bèstia com la que hem tingut i com la que, per desgràcia, crec que està venint i vindrà en tema del sector econòmic, del sector productiu d'aquest país i especialment en el sector turístic que ens ha afectat moltíssim, deixant de perdre Setmana Santa i pràcticament tota la primavera. Llavors, jo crec que sí, que les empreses, si són intel·ligents, s'estan adaptant a aquest nou escenari i aquesta adaptació, com tu deies abans, amb certes mesures que han arribat potser per quedar-se, crec que a nivell d'empresa també. És a dir, al final hem fet moltes accions que crec que són positives per ara, però crec que també per al futur.
I pel sector del càmping, creus que hi haurà també un abans i un després? És a dir, no sé si abans ho dèiem, no? Que potser hi ha gent que descobreix el càmping, no? En aquesta situació que està descobrint el càmping. No sé si d'alguna manera també ho veieu com això, doncs com una oportunitat de captar nova gent, de millorar aquesta imatge del càmping que per alguns potser... una imatge obsoleta probablement, però que per alguns encara hi és, no? d'un espai, doncs això com el que deies tu, el germà petit, no? de l'hotel. No sé si també doncs és un bon moment ara per treballar precisament en això, no? És a dir, si no podem destinar els esforços a altres coses, anem a destinar-los doncs potser això, no? En més feina de màrqueting o de, no sé.
Totalment, totalment. I ja no només els càmpings com a entitats privades individuals, sinó que també, doncs, per exemple, Càmping El Garrofer pertany a l'Associació de Càmpings de Barcelona, a la Federació Espanyola de Càmpings, i també des d'aquests organismes s'està fent molta publicitat, molta promoció, molta imatge de marca dels càmpings en general, perquè la gent descobreixi doncs, el que tu deies, gent que veia els càmpings com el germà petit del turisme, doncs vegin com el que realment són des de fa uns anys, que la veritat és que tots els empresaris de càmping s'han posat les piles i hi ha unes instal·lacions, serveis i allotjaments increïbles que res tenen que envejar a qualsevol dels millors hotels que existeixen.
Perquè tenim països veïns que són grans campistes, no? Com per exemple França, on els càmpings tenen una gran fama. El nostre país potser no seria un país molt campista, tot i així, deies que ara el percentatge d'ocupació és un 200% nacional en aquest mes de juny. Totalment. No sé, les reserves, que, per exemple, que teniu a l'agost, que la cosa està una mica més activa, també és nacional, la reserva que teniu ara?
De moment, et diria que el 90% de les reserves que tenim tant pel juliol com per l'agost, les de juny, per suposat, és de client nacional. I de client... de proximitat, és a dir, la gran majoria, encara que siguin reserves per juliol i agost, són de la província de Barcelona. Jo crec que hem d'esperar una miqueta que ja passem al tema de les fases per veure si gent d'altres províncies doncs, mítiques com serien doncs, d'Aragó, País Basc o Madrid, ja doncs, veuen les coses clares i es decideixen a fer la reserva aquí a Càmping El Garrofer a Sitges. Però de moment pràcticament la totalitat és de la província de Barcelona.
Que curiós, eh? Comencem a fer les vacances, Vicent, doncs movem menys, eh? És a dir, busquem llocs bonics, però ja no cal desplaçar-se 1.000 quilòmetres.
Ara resulta que l'ànima de les vacances és a prop de casa, eh? Criden l'atenció diverses coses. Una, ara que molts hotels voldrien espais verds i voldrien tenir jardins grans i no els poden tenir perquè els hotels han crescut d'una determinada manera i ara... precisament el valor del càmping, que és aquest espai natural, aquest espai gran, pren un paper. I els càmpings que han hagut de, no sé si dir, que adaptar-se a unes certes comoditats que tenien els hotels, i en canvi els hotels, per molt que vulguin, no poden tenir l'espai natural que té un càmping, perquè, òbviament, no el pots tenir un cop ja has construït l'hotel. I aquesta paradoxa que ha portat la pandèmia en aquest aspecte, eh? Perquè, esclar, ja, com deies, una capacitat de fins a 1.500 persones, però en aquesta desescalada la podeu continuar complint? És a dir, són 1.500 en aquesta fase o eren 1.500 i ara heu hagut de refer això?
1.500 és l'aforament total del càmping.
Sí.
Que nosaltres, per exemple, tenim tota una part del càmping, que tenim clients de temporada de caravana, una part del càmping que tenim amb turoperadors... Llavors, el que hem arribat quasi al 100% és dels espais i els allotjaments que nosaltres podíem oferir amb el tema d'aforaments que estan permesos en aquesta fase.
D'acord. Quants treballadors sou?
Comptant càmping, perquè també tenim restaurant, la Cine Restaurant i un petit supermercat, depèn de si és temporada baixa o temporada alta, però una mitja de 30 treballadors.
I com heu viscut tot això? Des del punt de vista de la gestió, òbviament, dels treballadors, ERES, ERTOs, tot això.
Correcte, és el que et anava a dir. Al final vam haver de prendre decisions molt ràpides. Al principi semblava que això podia durar 15 dies i al final ha durat 3 mesos i el que queda. I llavors sí, el que vam fer va ser tenir una part de treballadors fixes discontinus que vam pausar els contractes i la resta pues, amb els ERTOs que porto desconocidos, que per desgràcia vam haver d'aplicar fins fa dos o tres setmanes que vam començar a rescatar personal de l'ERTO per pues, preparar les instal·lacions i el divendres aquest que ve ja hauré rescatat a tot el personal i estarem tota la plantilla treballant al 100% perquè amb aquest volum de feina, si no, no hi arribem.
Però en qualsevol cas, suposo que l'empresari respira i els treballadors també, no?
Correcte, no, sobretot al nivell d'empresa, al final l'important en qualsevol que és dotar-te de liquidesa, que crec que és el que hem fet la majoria d'empreses, i a nivell de treballadors el que volíem era això, que quan que passés, quan abans millor tot aquest tema del confinament dur, per poder començar a treballar i que reincorporés la gent i tingués els seus ingressos habituals amb el, no reduïts amb el tema de la prestació per desempleo.
Doncs ja que parlàvem amb un economista, que l'economista ara ens pugui dir a veure què surt més a compte, si rebaixar preus o apretar una mica.
Jo crec que al principi, que és la nostra política i està publicada a la nostra web, sí que aquestes dues primeres setmanes nosaltres hem llançat ofertes per incentivar una mica la demanda, de promoure, doncs va, vinga, va, anima't, si tens dubtes, anima't, que nosaltres et fem una oferta, un descompte. Tampoc estem sent molt, molt agressius, ells, altres hotels i càmpings que estan sent més agressius que nosaltres, però sí que donar aquest punt de, vinga, va, dono un descompte perquè prenguis la decisió, crec que és important en aquests moments d'incertesa per fer moure una mica tota l'economia.
El mercat està sent molt agressiu?
El mercat està sent molt agressiu, sí. Sí.
Això no ha canviat, eh?
Jo soc molt políticament correcte, llavors.
Per no dir que és una selva.
Tu he dit tot. No, a veure, també és normal. Al final és una situació molt complicada.
Per això et deia que això no ha canviat, eh? Darrere d'una crisi ve això, eh?
Correcte, no hi ha els allotjaments turístics. Qualsevol nit, ja sigui de càmping, d'hotel, de masia rural, de pis turístic que no vens, és una nit perduda. Llavors jo entenc que mentre et surti la rentabilitat de cada nit, doncs l'interessant és vendre-la.
Iago, una pregunta. L'estratègia a nivell ara de gestió, es pensa a molt curt termini o s'ha de pensar també a mig llarg termini? És a dir, no sé si precisament doncs això, fer grans ofertes ara és pensar molt, molt, molt a curt termini i pensar poc a llarg termini. No sé si tu també com a economista, no? Penses que potser no hem d'oblidar el mig llarg termini, que arribarà també, que hi és.
Jo diria que hi ha dos punts, és a dir, les ofertes existeixen des de fa moltíssims anys i estan pensades per en uns períodes curts motivar la demanda. És a dir, nosaltres no hem rebaixat preus directament ni hem posat a temporada alta preus de temporada baixa. Nosaltres hem fet unes ofertes limitades en el temps, que de fet s'acaben aquest divendres, per incentivar aquesta demanda. Després, a partir d'això, nosaltres no tenim pensat fer més ofertes i seguirem amb les nostres tarifes habituals perquè entenem que ja la gent estarà més amb ganes de sortir o amb aquesta seguretat, amb les notícies que vagin sortint del govern i la nova normalitat, i ja ho faran a preus normals. També, a part, és una situació excepcional aquesta que estem vivint. No és que digui, hòstia, és que fot una oferta per fotre a l'hotel o al càmping del costat i emportar-me tots els clients. No, al final és el que us deia, que la nit que no vens és una nit perduda. Llavors, mentre tu estiguis en el teu... segueixis aconseguint una mica de marge de benefici, doncs és positiu vendre-les i actuar en aquest sentit. Sí que és veritat que nosaltres, per exemple, ho estàvem parlant amb un dels propietaris del càmping, algunes de les mesures que estem prenent, com fer descomptes per temporada alta que no havíem fet a la vida, és una cosa totalment temporal i així ho estem venent. És a dir, això ho farem aquest any, segurament mai més ho tornarem a fer, a no ser que surtin 25 rebrotes. Però la nostra intenció és que és pues això, que es valori el nostre producte i el nostre servei a un preu que entenem que és adequat i com la demanda respon bé, encara més entenem que és adequat. Sí que per incentivar la demanda a fer alguna oferta no ho trobo malament i crec que és totalment correcte i lícit per animar a la gent a que prengui la decisió final.
I una darrera, si ha de demanar alguna cosa a les institucions, en Iago, què demanaria? Alguna cosa que no hagin fet o alguna cosa que creguin o es cregui des del càmping que no s'ha acabat de fer correctament o que s'hagués pogut fer millor?
Bueno, jo des del mes de març estic dins de la comissió de turisme de l'Ajuntament de Sitges, en representació dels dos càmpings que estem aquí a Sitges, i sempre estem amb l'Òscar Stolber del gremi, i sempre està present l'alcaldessa i el Departament de Turisme de l'Ajuntament de Sitges. Llavors, les nostres propostes són bastant clares i sempre van en la mateixa línia, és a dir, per una part, que ens deixin treballar a tot el sector turístic legal, és a dir, als càmpings tenim el problema de que hi ha moltes caravanes, autocaravanes i furgonetes en espais de la via pública, com si diguéssim.
Vol dir, en Iago, el passeig marítim, per exemple?
Per exemple, passeig marítim, Atlàntida, crec que els que som de Sitges sabem on estan tots, i crec que és un tema que s'hauria de regular, està parlat ja.
De tota manera, pregunto, des del coneixement que en pugueu tenir, per aquelles persones que diuen no hi ha res d'il·legal en què tu puguis aparcar una autocaravana o passeig marítim sempre i quan no t'instal·lis allà amb taules i cadires. L'autocaravana és equivalent a un cotxe, encara que te l'aparquis a primera línia.
Això és correcte. Hi ha un debat que, de fet, la Federació Espanyola de Càmpings està molt activa en aquest sentit, i és que la normativa no és del tot clara o no està suficientment especificada en aquest tema. Com tu molt bé deies, Vicenç, si una furgoneta, autocaravana, aparca i se'n va a la platja i tal, té tot el dret del món a fer-ho i és legal i tal. Què passa? El tema és quan una autocaravana s'instal·la, com tu deies, per exemple, al passeig marítim amb la zona blava, durant diverses nits o fins i tot setmanes. Aquest és un tema que s'hauria de regular, i ja no només amb càmpings, que nosaltres encantats de rebre tots els clients que vulguin venir, sinó que també hi ha altres opcions, com les àrees d'autocaravanes, que hi ha una àrea a Massalva, allà al costat del Garden, i crec que hi ha una altra que es va fer petiteta.
Sí.
També. Llavors, hi ha opcions, és a dir, no és que nosaltres vulguem fer un lobby que vinguin als càmpings, sinó que és una situació que crec que s'ha de regular una miqueta millor, igual que passa, per exemple, amb els allotjaments turístics, els pisos turístics, que no tenen llicència. Doncs són aquests temes una mica són els que demandem a l'Ajuntament de Sitges, que ja ells són conscients i estan treballant en aquestes matèries, i espero que a poc doncs, anem polint aquests detalls.
Faig una pregunta tonta, eh? No tinc caravana, però vols dir que allà dalt a Massalva, entre el rentador de cotxes i el cementiri, vaja, no sé jo, si és un lloc bastant atractiu per algú que faci caravaning.
Vicenç, jo crec que estaries molt millor a Camping a la Garrofer. No, sí, és... al final el que vull dir és que hi ha opcions.
Sí, està clar.
Els càmpings que no són àrees. Que hi ha àrees més maques, hi ha àrees que són més tipus pàrquing, i llavors, doncs, si no és tan agradable, per això nosaltres tenim aquest punt de valor afegit, que nosaltres oferim una seguretat, oferim unes instal·lacions, uns serveis que no s'ofereixen ni al carrer o la carretera on s'aparqui o un pàrquing, ni a una àrea d'autocaravana.
Creus que l'Ajuntament està responent?
Estan treballant. La veritat és que acabem de sortir d'un desconfinament i nosaltres estem treballant molt en donar un bon servei als nostres clients. Tampoc m'he posat a mirar quantes autocaravanes hi ha al passeig.
No, ja m'ho suposo.
Aquests dies. Però bueno, entenc que l'Ajuntament ja està treballant i les sol·licituds per part dels càmpings i del gremi estan a sobre la taula. Són conscients i tenim el compromís de que seguirem treballant.
Carola.
Vaig a fer un eh? Allà en aquest càmping d'autocaravanes, allà dalt, i passo sovint, perquè sóc de les que pujo muntanya amunt, em sembla que no he vist mai una autocaravana. Jo ho deixo aquí, ja està. Sí, potser el càmping de Garrofer estarà el millor, segur. L'altre càmping que comentaves, em sembla que hi ha un altre, és a Campell. És a Campell.
A Campell, sí. Crec
és
que
un petitet a l'entrada, just davant o al costat de l'IAB i de les escoles. És allà a Campell, un molt petit, on, per cert, tampoc no he vist mai cap autocaravana.
Estaríem a les mateixes, eh? Bé, és que en Iago ja ho ha dit, si tu pots aparcar a primera línia de mar...
Clar.
A veure quina alternativa hi ha que no sigui la primera línia de mar, eh? però més enllà d'això, aquest debat que es comenta des del sector d'intentar regularitzar les coses.
Sí.
que evidentment és quelcom que hi ha sobre la taula i que mai no és fàcil de fer, i en els apartaments turístics, ara que parlarem amb en Josep d'Aranes, també és òbviament una altra de les assignatures molt pendents des de fa temps. Iago Figueres, gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Vicenç, Carola.
Parlem gràcies.
I ens tornem a retrobar, esperem que amb més bones dades i amb tot ja més normalitzat en aquest any tan atribulat que ens ha tocat viure. Gràcies de nou, Iago.
Esperem que sí, una abraçada forta.
Una abraçada.